Són les 3.
Catalunya migdia.
Comencem la segona hora del Catalunya migdia des d'ara fins les 4. Durant la primera hora us hem explicat que més de la meitat dels joves catalans d'entre 15 i 34 anys viuen el seu dia a dia en castellà. Només un de cada 4 viu pràcticament només en català. I això es va fer evident a mesura que els infants avancen la seva escolarització a la secundària. Aquestes són algunes de les dades que més ens han cridat l'atenció de la radiografia que fa la Plataforma per la Llengua, que havia presentat el seu informe anual sobre l'estat del català. Les xifres constaten una vegada més que la situació és d'emergència lingüística. Això el mateix dia que hem tingut dades que insisteixen que els índexs altíssims d'estrès a la nostra societat es mantenen i també arriben als més joves. 4 de cada 10 estudiants universitaris a Catalunya mostren símptomes d'ansietat i de depressió. I un de cada 4 presenta símptomes de trastorns de la conducta alimentària. Són alguns dels resultats de l'estudi de benestar emocional de les universitats impulsat aquest curs pel Departament d'Universitats i Recerca. I també us hem explicat que aquesta tarda Joe Biden es reuneix presencialment i telemàticament amb governadors i amb congressistes demòcrates per intentar calmar la crisi, el pànic, diuen alguns, que s'ha generat al si del seu partit, el Partit Demòcrata, després dels titubejos i les paraules incoherents que Biden va dir en el debat amb Donald Trump ara fa uns dies. De fet, el mateix Biden ha reconegut que gairebé es va quedar adormit durant aquell cara a cara i ho atribueix al cansament dels viatges oficials que va fer a França i a Itàlia 2 dies abans del debat. Què més podem destacar, però, a aquesta hora, Sara Riera?
Doncs que els lloguers de temporada hauran d'estar justificats. Els contractes hauran d'adjuntar documentació sobre el motiu pel qual són temporals i no d'habitatge habitual. És una de les mesures anunciades després de la reunió del grup de treball del Ministeri d'Habitatge que intenta regular aquests usos i evitar que es burli així la llei estatal de vivenda. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
Bona tarda. La ministra Isabel Rodríguez vol acabar amb el frau que diu hi ha en els contractes de lloguer temporal. I una de les mesures és l'obligació d'acreditar en el contracte de lloguer que l'inquilí farà ús de la vivenda per un temps determinat.
Igual que para un contrato ordinario de alquiler se nos puede requerir nuestra nómina o nuestra historia laboral, pues la idea es que se requiera de esta causalidad para poder justificar que el contrato efectivamente se debe al interés de la temporalidad y no está ocupando otro tipo de contratos necesarios para el desarrollo de la vida ordinaria.
Una mesura que ni de bon tros convenç al sindicat de llogateres. Víctor Palomo, portaveu.
Esta medida no va a desincentivar el uso de estos contratos y vamos a seguir teniendo el problema de que vamos a ver un fraude masivo con los contratos de temporada. No resuelve la situación.
La ministra ha fet una crida als ajuntaments i governs autonòmics perquè regulin, limitin i, si cal, prohibeixin els pisos turístics, com s'ha fet a Barcelona.
El Tribunal Constitucional anul·la la condemna que es va imposar a l'exconseller de Treball de la Junta d'Andalusia, Antonio Fernández, per les irregularitats detectades en la gestió d'expedients de regulació d'ocupació. El tribunal l'ha reclamat a l'Audiència de Sevilla que redacti una nova sentència que rebaixi la condemna d'aquest antic alt càrrec de la Junta, que compleix una pena de gairebé 8 anys de presó. Durant tota aquesta setmana, el Constitucional està fent públiques diferents sentències rebaixant les penes imposades per aquest cas de corrupció que va afectar, ho recordareu, els governs socialistes de la Junta d'Andalusia. Netflix adaptarà l'última novel·la de Fernando Aramburu, El Niño, publicada per Tusquets. Després de l'èxit de l'adaptació per part d'HBO de Pàtria, el best-seller de l'autor basc, ara és una altra plataforma la que ha aconseguit els drets per convertir en pel·lícula aquest relat basat en l'explosió de gas en una escola d'Ortuella, a Biscaia, on van morir més de 50 nens l'any 1980. L'encarregat d'aquest projecte serà l'expresident de l'Acadèmia Espanyola de Cinema, Mariano Barroso, que és responsable de pel·lícules com Éxtasis o Mi Hermano del Alma, però que darrere estava més centrat a crear sèries com La línia invisible o Los Farad. Barroso ha dit que serà tot un repte i Aramburu celebra que ajudarà que les víctimes tinguin el lloc que es mereixen a la nostra memòria.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Doncs d'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins les 4 amb el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Ceu. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La Mònica Hernández, periodista. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb el cap de política del Nació, l'Oriol Marc. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Són 3 persones que es troben cada dimecres en aquest estudi, fan tertúlia, però no només en aquest estudi els dimecres, perquè ahir vaig rebre un àudio vostre que us havíeu trobat. Sí. Jureu i perjureu que us veu trobar per casualitat al carrer.
A la Diagonal de Barcelona.
No és prou gran Barcelona com perquè us trobeu.
No estàs informant de forma veraç.
Què?
El nostre no era un missatge tertulià.
No.
Era un missatge de piquet sindical.
No, hi havia de tot una mica. No, hi havia
era
tot
un missatge
una mica.
De felicitació per les bones dades de l'IGM que aquest programa ha aconseguit. I d'altra banda, una reivindicació. Home, si tens tan bones dades, a veure, que ell lo muestro.
La Mònica i l'Oriol vau fer una cosa un punt covarda, i és posar-vos darrere del Joan i que fos el Joan qui, en l'àudio, l'únic que reclamava un augment de sou tertuliero és el Joan López Alegre.
No, tinc més reivindicacions. Compte, perquè ara que la Yolanda Díaz ha dit que treballarem menys, aquesta tertúlia ens has de pagar lo mateix i hem de venir 3/4 d'hora. O sigui que
si
ja veuràs tu com ajustes l'horari.
Si us fes venir 3/4 d'hora en lloc d'una hora, trobaríeu a faltar aquest quart d'hora.
És que no sé què farem la setmana que ve.
Encara aniré més. És que jo crec que m'hauríeu de pagar i no cobrar per venir. Però si aquesta és la teràpia setmanal que tenim.
Ara, t'has adonat que el Joan té una facilitat per posar-se a la boca a Yolanda Díaz o Pedro Sánchez?
Sí.
Té una obsessió. No. Tot acaba allà.
Però
és que...
totalment obsessionat.
És un drama, és el nostre guru, el Joan. Per això ell fa les nostres reivindicacions.
Ara vaig quedar un punt decebut perquè us veu trobar i no veu ser capaços ni d'anar a un lloc a fer un cafè.
És que això no els he dit a l'Òscar i al Joan. L'Òscar em va contestar a l'Oriol i al Joan, no els he dit. Home, suposo que he anat a esmorzar. Dic, no, és que tan trist que vam petar la xerrada al mig en un semàfor.
Perquè vosaltres teniu que agafar el set.
Nosaltres després vam anar junts. Vam anar junts al bus.
Això que no sabia fer Joan Clos per venir a aquest estudi.
Sí, exactament el mateix.
Vosaltres en direcció contrària.
Molt bé, doncs escolta'm, que es troben a la ciutat de Barcelona, que es veu que no és prou gran com perquè tots tres estiguin a distància.
Estem predestinats, Òscar.
Ja ho veig.
I dos no som de Barcelona, el qual és encara més divertit.
Veus?
Exacte.
Bé, doncs escolta'm, última tertúlia d'aquesta temporada.
Ja
parlarem ja amb aquestes noves reivindicacions salarials.
Jo és que tinc tot delegat en el meu delegat sindical.
Jo el que t'alegra.
He recopilat totes les intervencions dels últims anys i hem considerat que és el tio més progre del...
És que t'anava a dir, de les moltes coses que podia pensar Joan López Alegre que el podrien nomenar de delegat sindical, em
sí,
sembla que no era...
Sí, ja té nassos, això.
Sí?
Té pinta de que no. Tinc una opinió nefasta.
Vaja. Exacte, t'anava a dir que com diu el perfil aquell de Twitter, no se podia saber. Passen 7 minuts de les 3. Va, anem als temes del dia. I avui, a les dues, hem començat posant el focus en l'estat de la llengua catalana. No és novetat, perquè de fet ja fa setmanes, ja fa mesos, que les alarmes estan sonant, podríem dir. I avui, un informe de Plataforma per la Llengua constata que hi ha molta feina per fer. El que fa aquesta entitat és un recull de dades de diferents estudis, no són estudis propis, recull estudis ja fets, però algunes de les dades que criden l'atenció és, per exemple, només un de cada 4 joves d'entre 15 i 34 anys viu pràcticament només en català. En canvi, els que fan vida gairebé només en castellà puja fins a la meitat dels joves, el doble. Ho extreuen de l'enquesta a la joventut de Catalunya. Si ens fixem en el perfil encara més jove, el català té força dins l'escola, però perd pistonada quan els alumnes fan el pas a la secundària. Volem ampliar les dades amb la Ruth Carandell, és directora tècnica de Plataforma per la Llengua. Ruth, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Podríem dir que comencen a saltar les alarmes en l'ús del català entre els joves? Les alarmes ja fa dies que estan sonant. Van anar millor, van anar pitjor? Com, quina radiografia en feu?
Bé, nosaltres considerem que ja, per nosaltres ja fa temps que han saltat les alarmes. Mm. De fet, nosaltres vam començar a parlar doncs, de l'emergència lingüística, que és un concepte que no era nostre, però sí que el vam difondre, no? I ara diem que ja és més del domini públic. Una de les coses que hi ha hagut històricament és poques dades. Mm. Val? I per això també aquest informe que fem, que fa 13 anys que el fem, ens mirem molts indicadors diversos, perquè a vegades no hem tingut ni les dades que estudiïn això. I llavors també algunes vegades tenim dades pròpies nostres, també hi ha dades bones, o sigui que no només recollim dades dolentes, també hi ha dades bones. Mm. Teniu aquesta dada que comentaves ara de l'ús del català entre els joves, però alhora també podem veure que el català és vital, està vital, està viu entre els joves quan mirem, per exemple, dades de música i de grups musicals doncs, que estan tenint impacte entre la joventut, no? Com per exemple doncs, que hi ha un grup que és el Tietz, que tenen un milió d'audiència mensual, no?, per Spotify, per exemple. Mm.
Ens ha cridat l'atenció aquest decalatge que hi ha entre la primària i la secundària. És a dir, els alumnes catalans a primària, un 60% utilitza el català, i quan passen a secundària baixen al 50%.
Bé, també passa... és a dir, hi ha un hàbit... El que s'han detectat nosaltres és que els alumnes catalanoparlants tendeixen més cap a ser bilingües a mesura que es fan grans. Mm. Va? I això no està passant tant amb els castellanoparlants. També hi ha potser un tema d'ús a la llengua en el que són els àmbits d'oci o de referents lingüístics, no? A les xarxes, al cinema, etc, que pot ser, doncs, que els alumnes, a mesura que es facin grans i adoptin altres referents, no?, i s'acostin més a l'adolescència, doncs busquin altres models. Per això també és important treballar no només el que és l'aprenentatge a l'aula del català, sinó també que hi hagi més referents i que l'àmbit de l'oci, doncs, i del lleure, doncs, que el català hi sigui present. Mm. Això també ho hem detectat en un estudi, doncs, en què vam participar amb els CAUs de Catalunya, i bé, aquí, doncs, vam veure que en un àmbit que pensàvem que era tan, no, tan normalitzat des del punt de vista del català, doncs només el 53% de les converses eren en català. Mm. Aquí, i baixava més quan només miràvem alumnes.
Mm. Els esplais i els caus, és on baixava, sí. On el semàfor és especialment vermell, podríem dir, és a la justícia. Només un de cada 10 escrits de la Fiscalia és en català, i gairebé més d'un 60% creu que parlar en català en un judici et pot perjudicar. I això que hi ha cursos adreçats expressament al sector. Hi ha alguna solució contra això?
Bé, aquí hi ha dos bandes. Primer, que el primer de tot, hi ha una part dels ciutadans que pots dir per què no el fa servir, si el pots fer servir, no? Hi ha aquesta percepció de que em pot perjudicar, però és que aquí el que partim és un marc legal que és contrari a la llengua, i que malgrat que des de les institucions europees, perquè hi ha una Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries que està subscrita per l'Estat espanyol, i que el seu article 9 diu que s'ha de poder accedir a la justícia per igual en català o en castellà, el que està passant és que en realitat no hi ha el requisit lingüístic pels jutges. Per tant, els ciutadans ja perceben que ja passa alguna cosa, no? I ens trobem, per exemple, amb els fiscals, que, bueno, aquesta dada no està ara aquí entre els qui estan, però només un 4% té titulació màxima en català. I n'hi ha un 70% de fiscals que no coneixen res de català, per exemple, a Catalunya. Perquè no és requisit per exercir de fiscal a Catalunya tenir aquesta formació en llengua catalana. Llavors, tot això fa que la justícia sigui impermeable, doncs, a una normalització del català.
En el sector sanitari també van tenir gran èxit els cursos que va posar el departament pels professionals, però en canvi continua havent-hi un 30%, 3 de cada 10 metges no saben parlar català, i un de cada 10 no entén el català.
No l'entén, exacte. I aquests cursos realment van tenir molt èxit, però tampoc s'ha pogut donar sortida a tota la demanda que hi ha hagut d'aprenentatge. Per tant, encara cal aquí posar més recursos, val? I pensar una manera estructural de tractar això, perquè aquí ens estan jugant la salut. És un tema també de seguretat sanitària, diguéssim, de la nostra salut, no? Perquè pots anar tu amb proves, i si no t'entenen, i tampoc entenen els papers que dus, aquí podem tenir problemes. De fet, hi ha un estudi canadenc que allà s'ha analitzat això, i s'ha vist que pot afectar inclús a l'índex, doncs, de supervivència, el fet de que t'atengui o no t'atengui de la teva llengua des del punt de vista mèdic.
La llengua també preocupa el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, i que és un problema transversal, podríem dir. Hem parlat d'educació, hem parlat de la justícia, hem parlat de la salut, però, per exemple, el Conca diu només 4 de cada 10 llibres que s'agafen a les biblioteques catalanes és en català.
Sí, i aquí, doncs, també nosaltres, per exemple, hem parlat molt perquè després hi ha també la feina que es pot fer des de les pròpies administracions. O sigui, aquí també hi ha les polítiques públiques. Val? És veritat que potser els ciutadans demanen aquest tipus de llibres, però també s'hi ha fet tota una tasca d'incentivació de publicacions, doncs potser d'assajos especialitzats, doncs, potser en català n'hi ha menys, però es pot, a través de subvencions, etc., influir-hi, també amb això l'oferta, no? I també a la visualització de l'oferta, o les revistes que estan a les biblioteques molts cops no estan a l'abast públic o a la primera mirada dels que estan en català, i aquí encara hi ha un problema més gruixut, que és amb tots els temes dels llibres electrònics, que l'oferta és absolutament desigual i que fa que les persones, per exemple, les persones cegues, doncs no puguin viure plenament en català ni consumir continguts culturals en català.
Per posar-hi l'altra banda, podríem dir, tu deies la música, ahir per exemple vam tenir dades d'audiència i a nivell de ràdio la salut de la ràdio en català és espectacular, hi ha molta gent que escolta la ràdio en català, per exemple la creació de la plataforma 3CAT també són una pila d'hores de contingut audiovisual que estan a l'abast de tothom que la vulgui.
I això ho hem posat també com
sí, vull dir que hi ha algun aspecte que també pot ser positiu.
El que demostra és que la gent estima la llengua, que hi ha un mercat, que hi ha un mercat de més de 10 milions de persones, i que quan es donen bons productes i hi ha una bona oferta, la gent respon. Per tant, no és una excusa la comunitat que parla aquell idioma, sinó el tipus d'oferta que es fa, i que la gent respon quan està ben fet. Llavors, per això les polítiques públiques són molt importants, perquè al final els consumidors doncs també acaben responent. I això ho estem veient amb la música, amb els grans festivals de música, que molts no programen català, però en canvi estem veient el Palau Sant Jordi, que s'omple, no?, amb grups de música en català, les plataformes de doncs Netflix, etc., que van començar no oferint res en català, ara que han començat a fer oferta, estan creixent exponencialment en català. Per què? Perquè hi ha un públic que li interessa i que respon, Vull dir que, per tant, hi ha aquesta dicotomia, no?, del que no fa l'administració, potser el que no fem a nivell particular tampoc de l'ús, però en canvi sí que hi ha l'interès per la llengua i hi ha les ganes de consumir en aquella llengua. També hi ha també nosaltres detectem molta gent que el vol fer servir en el seu dia a dia i té problemes, per exemple, com els restaurants, etcètera, no? I aquesta, diguéssim, manca d'atenció també en la teva llengua, doncs també és un dels problemes que detectem i que també hem posat en l'informe amb dades concretes.
Per millorar la situació, què es pot fer? És a dir, a vegades es posa molt l'èmfasi en els poders públics, en les institucions, però aquí al final la feina és una mica de tothom.
Això és el que hem intentat transmetre, efectivament. És feina de tothom, per part de les administracions, perquè hem de fer complir la llei, perquè sabem que tenim un marc normatiu contrari en gran part, com explicava per exemple la justícia, però també hi ha normes que ens van a favor i que no s'estan complint per falta d'inspecció, per falta de recursos, per falta d'estímuls a les polítiques públiques. I aquí, per exemple, Andorra és un cas, doncs allà en polítiques públiques s'han aconseguit moltes coses que a Catalunya doncs no s'està fent, no? Però, i l'administració també a vegades també té el tema de que els polítics són els nostres referents públics, no? I tampoc exerceixen d'aquests referents. És a dir, quan l'alcalde de Barcelona doncs no fa servir el català en un acte institucional, doncs està llançant un missatge, no?, de que el català no és important i això va al detriment del prestigi. Però alhora, els ciutadans també tenim un doble paper, un paper d'exigència per part de que es compleixen els nostres drets lingüístics i de fer-los servir per demostrar que el català és útil i és necessari i per tant, com a consumidors també ser actius i proactius, però també tenim l'obligació de fer-lo servir amb la gent que arriba, que encara no sap parlar, perquè el puguin practicar i tinguin la consciència que aquest idioma doncs és el punt de trobar entre tots, que afavoreix la cohesió social i que gràcies doncs, a que el fem servir a l'espai públic, l'idioma doncs, és aquest espai de comunitat, no?, i de sentiment de pertinença a una comunitat política de tots junts. És un lloc de trobar i d'acollida, i llavors això també és responsabilitat nostra.
Doncs és la Ruth Carandell, directora tècnica de Plataforma per la Llengua, amb qui hem repassat aquesta situació del català, que l'entitat, aquesta Plataforma per la Llengua, cada any fa aquesta radiografia, podríem dir, de com tenim la qüestió. Ruth, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
No sé com ho veieu, perquè no és nou, no és sorpresa, podríem dir, perquè tots els que vivim en la societat ara mateix detectem que hi ha una davallada en l'ús social de la llengua en molts àmbits, també especialment entre els joves, els que tenim fills en edat adolescent ho notem, i segurament és una mena de tempesta perfecta, perquè a mi se m'acuden moltes de raons i moltes de possibles explicacions, però la realitat és aquesta.
Clar, deia la Ruth Carandell, per exemple, en sectors com l'administració de justícia, si no hi ha una obligatorietat de saber el català, aquí ja estem posant una trava, que som els catalanoparlants. Després hi ha el tema dels adolescents, que creix l'ús del castellà, també l'entenc, perquè jo que tinc filles adolescents, hi ha un ecosistema d'influencers, tiktokers, n'hi ha molt més en castellà, és a dir, sí que n'hi ha en català, però no hi ha el mateix gruix, no hi ha el mateix ecosistema. Per tant, les influències que reben són en castellà, i el que em sorprèn d'aquestes dades que ens explicava ara Ruth Carandell és que veig que a primària, no sé si és que ha millorat la situació, s'ha estancat, perquè recordo que hi havia una època que es parlava molt de si als patis o no es parlava castellà, i jo això m'ho havia trobat a l'escola de la meva filla, que canviaven la llengua de jugar, no? Que allà parlaven castellà. No sé si això s'ha estancat o es manté la mateixa xifra, però evidentment la Ruth Carandell explicava a l'exemple d'Andorra, el que em pregunto és per què no fem polítiques públiques més exigents, com han fet a Andorra, i ha dit que els estava funcionant per garantir l'ús de la nostra llengua i treure'l d'aquest estat crític.
Recordem que hi havia dirigents estatals com Pablo Casado que deien que a Catalunya els nens no els deixaven anar al lavabo si no parlaven en català. Potser acabarà sent al revés. No ho sé, crec que aquesta és una de les qüestions que més s'ha desatès en els últims anys. Crec que amb això no hem de ser gens condescendents ni paternalistes amb les successives administracions que durant els últims com a mínim 10 anys no hi han estat segurament del tot pendents. Hi ha exemples d'èxit en els últims temps, i el citava també la senyora Carandell, com és, per exemple, la posada en marxa de la plataforma 3CAT, de tenir referents juvenils, infantils, però també adults en català, coses que puguin funcionar independentment quin sigui el seu idioma. Una bona sèrie en català te la pot mirar una persona a Tailàndia si funciona a Netflix, per exemple. Vull dir que això també s'ha de cuidar bé, i per descomptat, si una cosa es fa, per dir-ho a la manera, no sé com dir, no m'agrada gens dir-ho així, però si una cosa es fa viral en català, doncs és doblement viral per la llengua, funciona, està bé. I després hi ha un component, que això sempre és incòmode, i estic convençut que aquí, mira que ens arribem a trobar amb el Joan, però amb això segur que no ens trobarem, que és que a vegades per seduir també s'ha d'obligar, amb tot el respecte. Vull dir, si tu ets un professional de la salut a Catalunya, has d'atendre la gent en català. Si la gent vol ser atesa en català, si tu vols anar a qualsevol estrat de l'administració de justícia i t'hi vols dirigir en català, és que tens tot el dret que sigui així, perquè és una llengua oficial a Catalunya, i per tant ha d'estar en pla d'igualtat. I jo diria que és una llengua que, ni que sigui el que deies tu, Mònica, hi ha un ecosistema. Tu quan competeixes en un mercat global és evident que tens les de perdre amb el castellà, perquè el castellà potser el parlen 500 milions de persones, el català, sent optimistes, el parlen 10 milions de persones, i has de competir en un entorn que tu d'entrada ja estàs minoritzat, i com a mínim en les teves fronteres, com a mínim l'únic que et queda és que t'atenguin amb la llengua que tu t'has criat i que consideres que amb la llengua que estimes, bàsicament. I això, no ho sé, hi ha hagut també una sèrie de grups polítics que no hi han acabat d'ajudar, i al final hem normalitzat que hi hagi gent que guanyi les eleccions i que hi hagi discursos que es fan en aquesta campanya electoral que no es fan servir ni un segon al català.
És que parlava la Ruth Carandell de l'alcalde de Barcelona que utilitza el castellà, però és que el Parlament de Catalunya... Amb la
ella, no, ella no ha dit que utilitza el castellà, ella ha dit que no utilitza el català. No, és que no és el mateix. El perquè, sí, perquè, ella, és a dir, el que diu Plataforma per la Llengua és l'alcalde de Barcelona utilitza el castellà, però també ha d'utilitzar el català. Sí. Si no utilitza el català, la sensació és que en segons quins àmbits només el castellà et serveix.
Però fixeu-vos que amb la irrupció de Ciutadans, sobretot al Parlament de Catalunya, cada vegada hi ha més discurs en castellà, i el Partit Popular, que tradicionalment sempre havia parlat en català al Parlament, s'ha passat també al bilingüisme, no? És a dir, que en una seu com el Parlament de Catalunya molts partits apostin pel castellà, alguna cosa indica també. Vinga, va, Joan, que tu fas a sobre.
No, que va, no tinc, el darrer dia de tertúlia no tinc cap ànim, us ho dic en sèrio, no tinc cap ànim de polemitzar.
Home, una mica sí, l'objectiu de la tertúlia és que hi hagi una mica de...
Algunes molt ràpides reflexions. Jo crec que, envers el que estàs dient tu, Oriol, si sembla que durant anys i panys hi han hagut polítiques destinades a invertir a la promoció del català, hi han hagut, i la senyora Carandell deia, que en alguns àmbits sí, hi havia normes que prioritzaven el català. Per exemple, a casa nostra tu pots rotular, has d'obligatòriament rotular una botiga en català, i després ho pots fer en castellà, en hebreu o en qualsevol altre idioma, però no tens una obligatorietat del castellà. I la pregunta que jo crec que ens hem de fer és: si s'han invertit tants diners i això ha sigut una prioritat, on ha estat el problema? i des del meu punt de vista, que segur que no estareu d'acord, ja que ha sortit el tema d'Andorra, és que jo crec que aquells que s'han dedicat des del govern a prioritzar i a invertir diners en el tema del català, a més hem ficat pel mig una vis política. I aquest jo crec que és un gran problema, perquè és efectivament cert. Quan jo era diputat al Parlament hi havia menys diputats del meu grup que utilitzaven el castellà. Jo recordo perfectament quan un senyor que es deia Julio Ariza, crec que va ser el primer que va fer anar el castellà al Parlament, ja es va liar parda, per dir-ho d'alguna manera. Però com que hi ha hagut tal instrumentalització de la promoció del català des d'un punt de vista polític, això jo crec que ha generat una fossa, un forat, una trinxera, digue-li com vulguis, que ha acabat no afavorint el català. I en el fons, quan es presenta com tot això un problema, per exemple, quan dius una persona t'ha d'atendre la sanitat en català, jo estic d'acord, la gent se l'ha d'atendre amb l'idioma que vulgui ser atès, amb això no hi tinc cap mena de problema, però crec que el primer és que hi hagin infermeres, que hi hagin metges i que hi hagin jutges, i que després pugui haver un sistema per al qual tu, un cop ets a dintre, puguis tenir una promoció perquè aprens català. Jo no tinc cap mena d'inconvenient, però el primer que vull és atenció sanitària. I al final, el que aquí hi ha com a substrat, i en això és en el que no estarem d'acord segur, i acabo, és la idea, quan tu, per exemple, dius no, és que no està bé que en el Parlament es parli en castellà, o no està bé que l'alcalde de Barcelona no parli en català, és la idea de que el castellà és un idioma aliè a casa nostra, i això no és cert.
No és aliè, però no està en situació crítica com el català.
És tan català el castellà com el català, i en aquí la història de la Fira de Frankfurt, aquella vegada on no es van convidar els autors en castellà, doncs són una demostració de que hi ha hagut un intent de crear una societat monolingüe que ha fracassat i que ara tindria que donar per una reflexió del per què això ha fracassat.
És que jo crec que tendirà a ser una societat monolingüe, però en castellà. Pràcticament. Però hi ha molts factors, i jo, hi ha una cosa, Joan, que segurament tu no l'has dit i la diré jo perquè part la penso, que és que en els últims anys s'ha aconseguit tenir la percepció, que no la realitat, que la percepció que ha tingut una part de la ciutadania de Catalunya, que era que el català era un idioma amb un viatj polític independentista, en aquest cas.
Ho he intentat dir-ho de forma suau perquè ningú s'ofengués, però sí,
jo crec que és
evident.
Jo crec que això ha existit i ha sigut un triomf, segurament no ha sigut una cosa buscada per part de l'independentisme ni molt menys, però s'ha aconseguit instal·lar aquesta percepció, i és una percepció que és molt perillosa.
Sí, que hi ha hagut una apropiació de símbols, hi ha hagut una apropiació de llengua que ha creat una divisió social que abans no existia. Jo crec que hi ha una diferència, hi havia una diferència amb el País Basc. Anaves al País Basc i la gent que parlava basc o la gent que parlava castellà sí que tenia ja un cert posicionament polític previ, i això no, afortunadament, no passava a casa nostra. Tu podies conèixer aquí algú en castellà i una altra persona en català i tenir una conversa creuada de tres persones, i ara, a la conversa que teníem amb la senyora Carandell, això es presentava com un problema. Jo no crec que sigui un problema. Què voleu que us digui?
No, hi ha una part d'estrats socials catalans que han fet servir també el castellà com un orgull de resistència davant del que s'hi ha pogut passar políticament en aquest país. I també hi ha una cosa que a vegades és incòmode dir, però crec que no l'hem de deixar escapar. Vull dir, hi ha molts tipus d'immigració. Hi ha molts tipus d'immigració, i ara hi ha un tipus d'immigració que ha vingut molt els últims anys, que és la immigració provinent de països de parla hispana, que n'hi ha alguns que es pensen que, com que ja venen amb el castellà après de casa, no tenen per què fer l'esforç d'aprendre una altra llengua, perquè amb aquesta llengua que tenen, doncs ja se'n surten. I a mi em sap molt greu, doncs, que siguis metge, siguis fiscal, siguis una persona que recol·loca productes en una lleixa en un supermercat, has d'atendre la gent amb l'idioma que aquesta persona vol que la tinguis. I si hi ha dues llengues oficials, has de saber les dues llengues oficials. És que és de calaix, perquè si jo algun dia marxo a algun lloc i he d'aprendre algun idioma, ho faré gustosament, i et diré més, ho interpretaré com una riquesa, no com un problema.
No, és que hi estic totalment d'acord. I Joan, jo crec que la politització ha vingut per les dues bandes, no? Per sector independentista, que tu deies s'ha apropiat de la llengua, però crec que el sector, digue-li, constitucionalista o més espanyolista ha fet el mateix, vull dir, amb el castellà. I aquí la situació que tenim és que cada vegada es parla menys català, sobretot entre els joves, que són les generacions del futur, i que hi ha hagut moltes campanyes de promoció, però potser cal incidir en l'obligatorietat en determinats sectors. I sí, jo vull anar a la sanitat pública i que m'atenguin en català. i tinc aquest dret.
Jo essencialment vull que m'atenguin, però en tot cas la idea té que ser, i si hi hem gastat tants diners, on està la, què és el que falla? Perquè per una banda diem, no, s'ha de perseverar, té que haver-hi més normalització, s'han de fer més coses, s'ha de seguir fent el que es fa, però s'ha de fer encara de forma més ferma i més radical, però després resulta que surten les xifres i són un fracàs. Doncs poder tens que passar de l'intent d'imposició a l'intent de persuasió.
També hi ha un factor demogràfic, jo crec, Joan.
Però, i tu dius, efectivament, una part de la societat ha començat a fer el castellà com una forma de resistència. Sí, però no pensis que això és en un nivell d'equilibri, perquè, a fi de comptes, qui ha tingut el poder des del 80, primera Generalitat fins avui, són aquells que han promogut aquestes polítiques. Vull recordar també, ja que has parlat del PP, que el PP, i això jo crec que li va costar en el seu moment vots, ha aprovat i va recolzar en el seu moment lleis de normalització lingüística del català. I en aquí, efectivament, arriba un punt en el que quan a tu t'intenten imposar coses o quan et diuen això té al darrere un biaix polític o això són les polítiques que fan uns senyors que els hi diuen a uns altres senyors que són nyordos i que són no sé què, el que acaba provocant és un rebuig i per tant acaba provocant que si tu vas en un lloc i algú tu li dius hola, buenos días, i l'altre et diu hola, bon dia, i tu li tornes a dir una cosa i l'altre torna a parlar en català, doncs l'altre també digui, pues, jo també vull ser atès amb la meva llengua. I aquest problema no l'ha provocat la part de la societat que tu en deies resistència. L'ha provocat aquell que tenia el poder per regular, el poder per legislar, el poder per fomentar l'ús del català, que no és una cosa que vingui d'ahir, val? I que a l'hora de la veritat s'ha convertit en una eina política, malauradament en una eina política.
Però no crec que es pugui reduir tot això, perquè l'Oriol parlava de les noves demografies, és a dir, avui que tenim dades de quants naixements n'hi ha, el creixement natural del país s'ha aturat, cada vegada ve més gent de fora, un gruix d'aquesta gent, com deia l'Oriol, ve de països llatinoamericans on ja venen amb el castellà après i, per tant, no els hi cal aprendre el català perquè aquí hi ha el castellà que també els entenen. Vull dir, no crec que es pugui reduir tot a una qüestió de l'ús que n'han fet els partits polítics. Hi ha un canvi demogràfic, hi ha un canvi social, hi ha un canvi d'inputs i motivacions que reben els joves, els adolescents. Jo crec que el debat és més ampli.
Jo amb això volia incidir sobre això. És a dir, jo crec que ens equivocaríem si busquem només una raó. Clar. És a dir, segur que hi ha una part de la societat que considera que la llengua catalana està polititzada i que, per tant, la seva manera d'oposar-se a aquesta ideologia és no utilitzar-lo o tancar-se en banda a la llengua. Segur que una altra part del problema és que Catalunya ha passat en pocs anys de 6 a 8 milions, són 2 milions de persones, la majoria són immigrants i molts d'ells venen amb el castellà i, per tant, consideren que no necessiten el castellà perquè ja no necessiten el català perquè amb el castellà ja en tenen prou. Aquesta és una altra pota. Una tercera pota és la globalització. És a dir, jo quan era petit arribava a casa meva 4 cadenes de televisió, com a molt, i poca cosa més. Ara el meu fill té no sé quantes cadenes de televisió, no sé quantes xarxes socials, no sé quantes pàgines web, milions, moltes d'elles en anglès, moltes d'elles en castellà i unes quantes en català. Numèricament és inferior. Els referents que poden tenir els joves catalans avui dia són molt més amplis i molt més diversos amb tota classe de llengües de les que teníem fa 30, sí, 40 o 50 anys. Aquesta és una altra realitat contra la que has de lluitar i contra la que lluitem també, per exemple, des dels mitjans de comunicació, que també tenen un món tan globalitzat en què competim tots contra tots. I totes aquestes coses, unes darrere les altres, també la idiosincràsia catalana que fa que amb molta facilitat canviem de llengua. I això, per molt que ens diuen, no, si mantens el català, igual algú acabarà passant el català. Tots tenim una facilitat per canviar, que la canviem. És a dir, tot plegat, barrejat, jo parlava abans d'una tempesta perfecta. És a dir, cadascuna d'aquestes realitats per si sola no justifica el canvi. Totes juntes...
S'ha generat, mira, vaig a dir una cosa boomer, eh? S'ha generat tal conflictivitat sobre el tema del debat de la llengua que quan jo era petit i jo vaig començar a fer català a l'escola, perquè sóc el més vell d'aquesta taula amb diferència, a lo que en aquell moment era, tercer d'EGB, o sigui, jo fins a tercer d'EGB, i en aquella època el català era una maria, perquè ens entenguem, o sigui, quan es va introduir el català, no era el català d'ara. Però quan tu anaves de petit a la caixa, jo que sóc de Mataró, hi havia Caixa Laietana, en els nanos, quan anaves a la caixa, et donaven un còmic del Cavall Fort, o un d'aquells que feia la Pilarín Vallès. Si això passés avui amb una entitat financera, i ho dic per la conflictivització que hi ha hagut amb el tema de la llengua, si avui una entitat financera, un súper, més igual, qualsevol empresa comercial cara al públic, fes un regal d'una cosa amb un sol idioma, més igual que fos el bon preu en català o una altra empresa francesa en castellà, es generaria un cristo i un fullon a les xarxes i gent cridant al boicot. I en canvi, això que a mi em deuria passar abans de que es morís Franco, per dir-ho d'alguna manera, ningú trobava un problema, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, s'ha acabat conflictivitzant el tema de la llengua.
Però estàs parlant d'un context molt diferent, Joan, abans que es morís Franco. És a dir, és que no estem en la mateixa situació.
Sí, però t'ho posava polititzat... com a exemple de que no es veia el tema lingüístic a nivell social com un problema. No es veia. No
insisteixo, és un context diferent i insisteixo, com deia l'Òscar, és un debat multifactorial, no és de s'ha polititzat, no, és que hi ha molts inputs i molts fronts oberts que ens han fet arribar on som, que és que el català està en situació crítica.
Això el pujolisme ho va tenir tan clar que en el seu moment, i ells ho han reconegut obertament, van prioritzar que vinguessi a Catalunya gent que venia del Marroc per gent que venia d'Amèrica Llatina, i ells explicaven clarament que no volien que hi hagués una espanyolització de la societat, i això està escrit, argumentat i explicat.
Però això contrasta moltes vegades amb el que passa, i deies tu, Òscar, amb la idiosincràsia a vegades de canviar de llengua. Quantes vegades en universitats públiques catalanes hi ha classes de màster o classes magistrals amb un centenar de persones, que hi ha algú que ve o de la resta d'Espanya o que ve d'un país de parla llatinoamericana i demana canviar l'idioma i es procedeix a canviar l'idioma. Si tu tens 18 anys i estàs a la universitat o fins i tot hi has fet un màster i saps què és el castellà, estic convençut que tens totes les capacitats cognitives més o menys a punt com per entendre una llengua d'origen llatí com és el català. Crec que no hi ha molta diferència. Jo estic convençut que qualsevol persona catalana que s'anés a treballar a Alemanya aprendrà l'alemany com una riquesa i no com una imposició, perquè al final crec que parlar dues llengües és millor que parlar-ne una. Crec que això també és una de les coses que s'ha de poder dir, perquè al final jo estic molt orgullós de saber castellà i a casa no me l'han ensenyat mai. Si s'imposés tant el català, si s'hagués imposat tant des del pujolisme, jo a l'escola, que només feia la part de castellà en la llengua castellana, ara no el dominaria. Hi ha mesos, encara que això a vegades em costi algun insult, que llegeixo més llibres en castellà que en català. Vull dir que hi escolto música en castellà i no passa res, no em peta el cap.
Passen 6 minuts de 2:15, en tot cas és només una radiografia, perquè no proposen allò grans solucions, sinó simplement el toc d'alerta i demanar a tothom, això sí, a les administracions i també a la societat, diguem-ne, que sent conscients del problema, doncs que hi posin el remei cadascú dins del seu àmbit, però en tot cas, insisteixo que no és una sorpresa, no és una novetat, no és una notícia, sinó que simplement és la constatació d'un procés de davallada lingüística que pateix la llengua en els últims anys, a més, de manera accelerada. Passant gaire, com deia, 6 minuts de 2:15, una pausa i de seguida continuem amb més coses.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. Per això donem suport als emprenedors per mitjà de Microbank amb 100.000 microcrèdits l'any. Atenem la gent gran amb més de 1.600 gestors sènior i participem en milers de projectes socials amb més de 17.000 voluntaris. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
No et perdis els millors espectacles d'aquesta temporada amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del Festival de la Portaferrada Sant Feliu de Guíxols, del Festival de Jazz Barcelona amb un cartell de luxe i de l'angoixant obra de teatre Turisme Rural, al Borràs. Ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Samarretes del Titó per quan ve la calor. A la venda a la botiga Trescal.
Després d'una tensa nit electoral,
macrooperació policial contra empreses.
Els eurodiputats que van visitar el Delta.
Continua aquest escorcoll com
les notícies que van arribant.
I n'estem pendents aquí a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Servides al moment.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Cada dia a les 2.
I a partir de les 3,
l'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Amb Òscar Fernández.
L'actualitat esportiva la vivim cada dia a Catalunya Ràdio.
Ho miris pel costat, que ho miris.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, tot costa. Amb Sònia Gelmà.
Sònia Gelmà, bona tarda.
I Jordi Costa.
Hola, bona tarda.
Quan ja es porta en directe,
obrim les portes del Tot Gira.
És temps pel Tot Gira, amb David Clopés.
I estem preparats pel que calgui.
I al final del cap de setmana,
és diumenge, són les 11, som al club.
La reflexió arriba al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. Sent l'esperit de totes les competicions. Viu els esports a Catalunya Ràdio.
Catalunya Migdia.
3:45. Estava pensant que quan vam començar la temporada, o en anteriors temporades, els temes de tertúlia bàsicament eren polítics. En canvi, ara fa uns dies que la política va molt com de baixa. Amb la vista posada en la investidura, Esquerra celebra aquests dies assemblees per tot el país per veure quin ambient es respira entre les seves pròpies bases. Les trobades les lidera la secretària general del partit, Marta Rovira, ara mateix la líder del partit. Acabaran el dia 15 de juliol a Barcelona, tot plegat enmig d'una crisi interna del partit per l'autoria dels cartells en contra d'Ernest Maragall i després del fiasco a les votacions per entrar al govern de Jaume Collboni a la ciutat de Barcelona. Esquerra té ara mateix obertes converses tant amb el PSC com amb Junts per Catalunya per les investidures o bé d'Illa o bé de Carles Puigdemont. També tenen previst consultar la seva militància quan acabin. La idea dels republicans és haver-ho aclarit a finals d'aquest mes de juliol. L'ANC també ha dit la seva, demanant que no es faciliti la investidura de Salvador Illa. Sigui com sigui, s'ha de tancar tot abans del 26 d'agost, que és la data límit per una investidura si no es volen anar a eleccions. I ara mateix som a dia 3 de juliol, queden pràcticament dos mesos, una mica menys, un mes i tres setmanes, i a l'estiu pel mig, amb tot el que això comporta d'aturada de l'activitat a tot arreu, o també, diuen alguns polítics, de poder negociar amb una mica més de tranquil·litat perquè no hi ha tants focus posats, però la sensació és que estem una mica allà on érem des de ja fa algunes setmanes.
Sí, amb una petita diferència, que és que aquest cap de setmana Esquerra Republicana va venir a dir que la data límit per tancar un preacord amb ells era el 31 de juliol. Això vol dir que intentaran accelerar-ho, però una qüestió que vincula també amb el que deies ara tu, Òscar, de les assemblees territorials. Esquerra necessita temps per fer girar el barco cap a una banda o cap a una altra. El que no volen és arribar a un acord al límit i que després aquest acord al límit sigui tombat per les bases, que seria l'escenari més perillós, perquè imagina que tu et plantes el 20 d'agost una consulta telemàtica a la militància després d'un acord amb Salvador Illa i la militància diu que no, què fas? Vas a noves eleccions i t'has menjat el pitjor d'haver acordat una cosa amb el PSC i el pitjor d'anar a noves eleccions en cas que aquest acord fracassés amb el vot de les bases. Per tant, crec que viurem setmanes d'aquestes. Estaran passant moltes coses i no ens enterarem, que és el pitjor que li pot passar a un periodista. És una de les pitjors coses que porta el món, després de que el Madrid guanya Champions un any més a l'altre. Però, bueno, és el que ens ha tocat viure.
I el fitxin va bé, això també en deu haver
fet. Això ja és que
tanta fa.
Mira, al final, quan tu tens una ferida tan donada, és igual. Si són 20 punts...
Però s'està fent una Eurocopa de pena.
És igual, però aquest noi, quan li foti el puesto al Vinícius...
Home,
però
és bo, eh?
És molt bo i...
Un bon jugador, Joan.
Però no volia, no volia portar el tema cap a l'esport, eh?
No, millor que
jo
no.
Jo en futbol hi estic còmode, però no seria l'entorn. Si vols ja parlaré amb el tot costa, per si necessiten tertúlia per l'any que ve.
Estic comodíssim al futbol, però no amb el context del futbol.
Ah, molt bé. Que,
o sigui, que l'any, un altre més, una bessura total. I sobre això, només una última cosa. També és important veure què fan els comuns a banda d'Esquerra, perquè en aquestes setmanes tothom dona per fet que els comuns faran costat a Salvador Illa, però hi ha una derivada que és important, que és que Salvador Illa em sembla que entrin els comuns al govern no li ve molt de gust i això puja el preu de les demandes que puguin fer els comuns. Vale, potser nosaltres no entrem al govern, però l'acord ha de ser molt bo perquè us donem suport parlamentari.
No, és que estava pensant, jo que sempre he dit que anirem a eleccions i... No tinc clar, sobretot, el paper d'Esquerra més que dels comuns. Crec que Esquerra està en una situació molt complexa. Després de la polèmica dels cartells, encara la crisi interna és més gran. Han de prendre decisions 31 de juliol de màxim. Però jo em pregunto, no és molt més fàcil fer d'oposició quan no has facilitat la investidura a algú que no fer d'oposició havent facilitat una investidura? És a dir, quan la gent diu a Esquerra no li convé anar a eleccions perquè traurà pitjors resultats, però li convé, què hi guanya a investir a Salvador Illa? No sé si hi guanya gaire.
En política catalana, 54 dies, que és el que...
Ui, és molt, això és molt, poden passar 4... Sí, tant.
5 dies és un any, 54 minuts és un mes i 54 segons és el termini habitual de la política catalana per prendre una decisió, especialment si els 54 segons són els darrers 54 segons que queden.
És exactament així.
Aleshores, dit això, jo, escoltant-vos, tinc una mica la sensació que el que sembla que ara va fer Esquerra d'aquí el 15 de juliol és com anar-li a demanar les seves bases, el que se'n diria una preautorització, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Escolti, vostè em dona permís per pactar amb Illa i aleshores, si d'aquí el 15 de juliol ells poden fer com una espècie de sondeig entre la militància i veuen que poden tenir una certa majoria confortable per transaccionar amb els socialistes, aleshores entre el 15 i el 30 de juliol acabaran de lligar el pacte, i si veuen que no, doncs aleshores això té la gran virtut de que semblaria que ja sabríem a mitjans de juliol que el 13 d'octubre tenim que tornar a votar. És una mica la sensació que dona. És aquesta mena de política que tenim els últims anys, que la gent es posa al capdavant dels partits o de les administracions en lloc de per prendre decisions, com que això té un desgast, per preguntar-li a la gent què vol que faci jo amb la responsabilitat que tinc. Ho feien en el seu moment per veure què havíem de fer amb la Diagonal, se li pregunta a la gent què opina de què s'han de gastar els diners públics, dius, però escolta'm, no has anat a les eleccions amb un programa, no t'han escollit per no sé quina responsabilitat, i ara tens que tornar a preguntar, perquè així no et mulles, no perds popularitat i sempre pots dir que els altres han decidit per tu. Doncs bé, ara ja sabem que hi ha 8.000 i escaig persones, que m'assembla que és la militància d'Esquerra, que és la que els hi dirà a la senyora Marta Rovira i a la resta, que si s'han d'entendre amb Salvador Illa o no, perquè suposo que ells, la majoria d'ells, que deuen en aquests moments estar en funcions i tenim posicions importants a l'administració, deixar-les no els hi deu interessar gaire, en lo personal.
I després hi ha un altre element que potser és més satèl·lit, però que hem de tenir en compte, que és Carles Puigdemont, les darreres decisions del Tribunal Suprem que dificultarien l'aplicació de la llei d'amnistia i, per tant, que Carles Puigdemont fos amnistiat, però hi sentíem Gonzalo Boye, que deia que ell vindrà al debat d'investidura. No sabem si hi haurà debat d'investidura el 25 d'agost o vindrà el de l'octubre, però que estava disposat fins i tot a ser
aquí
detingut.
Aquí veurem una cursa important amb
i
el que
aquí
dius tu.
És un factor que pot marcar un punt d'inflexió entre l'electorat, entre la situació a Catalunya.
Bueno, aquí la cursa interessant és qui tindrà primer opinió sobre la llei d'amnistia. La justícia europea o el Tribunal Constitucional? Perquè, clar, ara a Sánchez i a Puigdemont li convé que el primer que parli és el Constitucional, perquè vulguis que no, això condicionaria la justícia europea. Uh-huh. I, en canvi, a Feijó li convé que primer parli la justícia europea, després el Constitucional, però, clar, ell va dir que portaria això al Constitucional un grapat de comunitats autònomes, del PP i del PSOE, perquè també ho va dir García Page. Van dir que pensaven portar la llei d'amnistia al Constitucional, uh-huh. I vulguis que no... el que digui el Constitucional, d'una manera o d'una altra, té que influir en el que digui també la justícia europea. Amb la qual cosa, qui és el primer que es mulli, jo crec que sí que té rellevància sobre a quina investidura vindrà Puigdemont, si a la potencialment d'ara o a la potencialment d'octubre.
Si hi ha una investidura, per exemple, a principis d'agost, mitjans d'agost, que sigui de Salvador Illa amb el vot a favor anunciat d'Esquerra Republicana i Carles Puigdemont torna, i com que l'ordre de detenció continua vigent, o té pinta que continuarà vigent, Carles Puigdemont és detingut, i jo crec que Esquerra tindrà una pressió molt forta de Junts per desdir-se de qualsevol pacte signat amb el PSC. D'això no estic convençut, perquè hi haurà tot aquest argumentari, un argumentari serà més o menys legítim, però funcionarà segur, perquè això a Junts li costuma funcionar bastant bé, de com podeu vosaltres, un partit independentista, fer costat a un president d'un partit que és el PSC, mentre tenim un expresident de la Generalitat tancat a la presó perquè el Tribunal Suprem no ha aplicat l'amnistia com havia de ser interpretada per la justícia. Crec que seria un escenari francament complex de gestionar per Esquerra Republicana, i recordem també, de cara a aquestes assemblees i de cara també a la consulta, que no és el mateix abordar una situació com aquesta amb una unitat granítica entre Oriol Junqueras i Marta Rovira que fer-ho en un moment en què sabem que hi ha discrepàncies entre els dos, digue-li com vulguis, per funcionament intern, per discrepància política, perquè s'ha acabat un moment determinat Esquerra Republicana que s'allargava des del 2011, que és quan van arribar ells dos a la presidència de la Secretaria General, però no és el mateix anar a convèncer les bases d'un pacte, sigui quin sigui, amb els dos pensant el mateix que amb un pensant cada cosa, és diferent. I aquesta votació també pot tenir un molt component de els equilibris que hi hagi en el Congrés del 30 de novembre. Vull dir que ens podem trobar que els sectors es vulguin fer la punyeta a través d'aquesta votació i, de retruc, fer la punyeta qui hi hagi hagut un acord d'investidura per arribar a la Generalitat.
No és veure què és el que passa, perquè tenim aquests 54 dies que deia el Joan. On tampoc no les tenen totes és als Estats Units. Fa pràcticament una setmana del cara a cara per les presidencials nord-americanes entre Joe Biden i Donald Trump. El mateix Biden ha intentat treure importància a l'aspecte encarcarat que va mostrar en aquell cara a cara. Reconeix que gairebé es va adormir durant el debat. Ho atribueix al cansament dels viatges oficials que havia fet un parell de dies abans a França i a Itàlia. Això no ha tret, però, que creixi el debat sobre si és el millor candidat possible pel Partit Demòcrata. Ara ja són veus acreditades de dins del partit que ho han començat a qüestionar de moment amb comptagotes. Per exemple, el congressista per Texas, Lloyd Doggett.
Crec que estarem millor si tenim un nou candidat que pugui presentar una nova visió pel nostre país. I ho podem fer si tenim un procés obert i democràtic les pròximes setmanes.
Segons un sondeig de la CNN, que és qui va fer el debat al cara a cara, un 75% dels electors creuen que el Partit Demòcrata tindria més opcions amb un altre candidat, com per exemple la vicepresidenta Kamala Harris, que està molt desapareguda i que ella mateixa des del primer moment ha sortit en defensa de Joe Biden. Avui Biden, de fet, es reuneix amb governadors demòcrates per intentar convèncer-los que està estupendo i que pot presentar-se sense problemes a les eleccions.
El que em sorprèn és que no s'ho hagin plantejat allà abans, que potser no estava tan estupendo com diu. És a dir, que ara sorgeixi el debat evidentment després de l'altre dia del debat televisiu on se'l va veure realment dèbil, però crec que Joe Biden fa mesos que hi ha mostres evidents de que no és el millor candidat ara mateix, vull dir que no estan en les seves màximes facultats, i és així, i adorem a la gent gran i la respectem, però jo no sé si pot encapçalar de nou, si és que guanyés el govern dels Estats Units. Bueno, no ho sé, és que jo crec que no.
Donald Trump no és molt més jove, és a dir, més jove, però no...
Però té...
Cert. Sí. Però crec que és una mica
se'l veu físicament més...
lúcid, sí.
Perquè va al McDonald's a menjar.
És això.
No crec que...
Jo crec que hi ha altres raons, però...
Sí, a pesar del McDonald's està prou bé.
A mi el que em sembla molt sorprenent és que s'hagi hagut d'esperar el debat per veure una cosa que era evident i que fa, i que fa, tant, de, i que fa tant de temps que dura. Joe Biden va guanyar les eleccions ja sent un candidat poc carismàtic, encara que estigués físicament millor, només per els anticossos que a una gran part de la societat nord-americana genera Donald Trump, i per tant per al Partit Demòcrata és relativament fàcil guanyar les eleccions, perquè hem de recordar que en els darrers pràcticament 30 anys, l'únic candidat republicà que ha guanyat les eleccions als Estats Units ha sigut Trump una vegada i George Bush l'altra, però tots els altres presidents han sigut demòcrates, la qual canviar de candidat i intentar guanyar, inclús amb una candidata tan nefasta com Kamala Harris, que no està desapareguda ara, és que...
Tota la legislatura està...
No, i abans de ser vicepresidenta va fer una campanya de primàries absolutament lamentable, la que va caure a les primeres de canvi, i no se sap ben bé per quin motiu va arribar a ser vicepresidenta dels Estats Units, però... pràcticament qualsevol candidat que presentés el Partit Demòcrata, el governador de Pensilvània, es parla del governador de Califòrnia, que Reagan i Nixon, per exemple, havien sigut governadors de Califòrnia, Kamala Harris, inclús diuen la dona de l'Obama, tindria opcions de derrotar un personatge que cau malament, inclús a una gran part del votant republicà, perquè a diferència de Biden, els republicans li van plantar cara a Trump, i la senyora Nikki Haley doncs va arribar fins al superdimarts i va anar traient vots, i hi ha grans tòtems del Partit Republicà, Mitt Romney, que es va enfrontar a Obama, la filla de Dick Cheney, que li han estat dient que no volen que tenir un partit segrestat per Trump. I jo crec que estaria bé que ells canvin, com a mínim els republicans han fracassat, però ho han intentat.
Ens deia el Francesc Garriga a principis d'aquesta setmana que, d'una banda, no és fàcil a un president en funcions que es vol presentar a la reelecció fer-lo fora, diguem-ne, o treure-li del cap si no és que ell veu que no, o algú de la seva família.
Johnson,
per tant,
va renunciar a una reelecció.
Però no és fàcil quan l'interessat d'estar capficat que vol repetir, fer-lo fora i substituir-lo no és fàcil. I després ara, ja un cop llançat, hi ha 200 i escaig milions de dòlars que han recaptat per la candidatura Joe Biden-Kamala Harris, que s'han de gastar o Joe Biden o Kamala Harris. Un altre candidat demòcrata no es pot gastar aquests diners. Pots. I als Estats Units ja sabem que les campanyes electorals i, de fet, les eleccions van molt de diners, i, per tant, hi ha aquests 200 i escaig que legalment no es poden traspassar a un altre candidat si no és o Biden o Harris.
Pues apa, que la Harris tant... comenci a calentar la banda.
Veurem. Tenen temps fins al novembre. Bé, de fet, fins a l'agost, que és quan fan la convenció. A l'agost fan la convenció i a l'agost ja queda nomenat el candidat. Tot fa pensar que és Joe Biden, perquè si no fa ell el pas o li fan fer, doncs es fa difícil preveure un canvi. Faltant 7 minuts per arribar a les 4. No sé si ho ha estat molt al cas o no, però avui ha sortit el rànquing de noms, aquells que tothom mira per saber si el seu nom està molt posat o poc posat, molt de moda o poc de moda entre els nens catalans. A Catalunya els noms més posats l'any passat van ser Martina i Jan. Martina desbanca Júlia, que encapçalava el rànquing des del 2017. Ara és segon. Seguit de Mia, Emma i Lucía. I pel que fa als nens, Jan és el més posat per primera vegada. El segueixen Biel, Pol, Nil i Leo, que l'any passat va ser el més posat, Leo. Només ha tingut el regnat d'un any. Marc, hem buscat va ser molts anys el més freqüent, cau fins a la setena posició. Hem buscat el rànquing els noms dels tertulians i del Catalunya Migdia. Només n'hi ha un al top 50.
És Oriol.
No estan molt de moda. No.
Si els noms més posats són Joan, Jan i Leo, és com pels pericos si la gent li fiqués de nom als seus fills Mao i Chen.
No. Home, Jan no, Joan, és, no és per la porta.
Jana, eh?
O sigui, Leo per Messi sí que fa tota la pinta, però Jan per la porta no sé si és per la porta. Però Sara, el nom de la Sara Riera és el que està en el top 50. La Sara està al número 42. Mm. 197 nadons i van posar el nom de Sara. Entre els tertulians lidera Joan, que es va posar 95 vegades, estàs al 88 del rànquing, que ho sàpiguis. Oriol, 55 Oriols l'any passat, 163è del rànquing. I Mònica, no està gaire de moda, se'n van posar només 9.
Més 9
Mòniques l'any 2023. Ulla. 723è del rànquing.
Si a la meva època
és
era molt freqüent, Mònica.
Jo crec que ara s'estilen els noms curts.
Sí, perquè fixa-t'hi, sí. Pol, Biel, Nil, Jan, tot, Jana... Sí.
Pol, Nil, Biel, Leo i Mia, Emma, Lucía, Martín és llarg.
Jo trobo que tens un nom molt maco, eh?
Sí, jo estic batallant perquè I algú de la meva família el torni a posar, els meus filles o algú, perquè trobo que és maco,
I
però no,
èxit?
No. Tots són Jans, Biels, Unes...
Òscars tampoc no estem molt de moda, perquè se'n van posar 23, 362è del rànquing, no gaire.
23 per tot Catalunya.
Sí, 23 de tot Catalunya. Sílvia, de la Sílvia Solana, se'n van posar 13, 565è del rànquing. Ricard i Enric, els nostres companys productor i tècnic, 10.
Estan com jo.
A la cua, 674 del rànquing. Si teniu molta curiositat, idescat.cat/nadons, i allà els oients també poden entrar a veure el què, ho sapigueu.
No, i després també va per zones, això.
Clar.
Per exemple, jo que he posat Jan a la meva filla petita, me'n recordo que quan li vaig posar fa uns anys, aquí a Barcelona no era un nom que no sonava, i en canvi cap a l'Alt Penedès sonava molt, no? També va per barris.
I després els que tenim família de fora, o sigui, la meva mare va tenir gairebé un ictus quan li vaig dir que el meu fill es diria Aleix, perquè aquesta I-X, que ella com a valenciana, ella la pronuncia, llavors ella diu Aleix. Ara no, ara ha començat a aprendre a dir Aleix, però després, a la família valenciana aquest nom d'Aleix i Abril ni t'ho explico.
Després hi ha els noms també dels patrons, no? Vilafranca tothom es diu Fèlix. Els nois, molts... Hi ha molts Fèlix, que no és un nom molt comú.
Sí.
Es manté Fèlix. Sí.
Bueno, Fèlix, Feliu, no, està bé.
Escolta'm, cadascú troba fantàstic
el nom
que ha posat
el seu. Casa.
Sí. Oi. Sí, clar.
Sí, vigila, ja tenim l'Eugeni, però us tinc a vosaltres.
Vigila. Doncs escolta'm, això, insisteixo, idescat.cat/nadons. Si teniu tafaneria per saber el vostre nom cadascú dels que ens escolteu, doncs si voleu saber si estan ben posats o no. 27 Fèlix l'any passat n'hi va haver. Hauríem de veure
no,
quants...
Mòniques, això m'ha traumatitzat molt.
Molt més Fèlix que Mòniques, que ho sàpiguis. Oriol Marc, Mònica Hernández, Joan López Alegre, moltes gràcies a tots tres, bon estiu.
Que tingueu bones
igualment,
igualment. Seguim treballant, eh? O sigui, s'acaba el programa, però seguim treballant. Nosaltres ho deixem aquí. Demà hi haurà Catalunya Migdia, òbviament, a partir de les 2. Ara una mica de publicitat, el butlletí de les 4 i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia. Demà a les 2, més Catalunya Migdia. Bona tarda de dimecres a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Catalunya. Ah, per fi s'acosten les vacances. Però un moment, sabies que més d'un 20% de les persones que viatgen tenen un incident? Amb l'assistència en viatge del RAC, descobreix el món sense preocupacions. Perquè si cal, t'enviarem un metge allà on siguis o et tornarem a casa. Festa del RAC i viatge amb tota la confiança.
RAC. Hi som per ajudar.
Qui és l'assassí del mòbil? Es fa passar per aquells que mata.
Una sèrie sobre rodes.
Arrenca!
Tot pot passar dins un cotxe.
Què has fet?
Asfalt.
Merda, Malina, Poli.
A la plataforma 3CAT i a TV3, dijous a la nit.
Més intensos, més divertits, més rigorosos, més propers.
A Catalunya Ràdio cada dia volem ser millors, perquè cada dia volem ser més. Aquesta temporada
som la ràdio que més creix.
639.000 oients diaris.
Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
Catalunya Ràdio és líder en informatius i audiències digitals. La més escoltada en consum a la carta i la que té l'audiència més jove de les emissores generalistes. El matí de Catalunya Ràdio segueix creixent i també destaca el lideratge de la nit dels ignorants. Un restaurant caníbal a Berlín d'ast vertical, sense fronteres, ciutat maragda i solidaris.
Sempre amb l'ADN de la ràdio pública.
Catalunya Ràdio, cada dia més, cada dia millor.
A les 10 de la nit s'encén un llum a la redacció de Catalunya Ràdio per veure les notícies del dia i més enllà. Amb Manel Elias.
Us convidem a mirar els esdeveniments de l'actualitat de manera reposada i reflexiva.
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres a les 10. Catalunya Nit. Amb Manel Elias. L'evolució de les notícies del dia a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. El 22 de febrer, al Tot Costa...
Jo tenia la samarreta i les botes al Museu del Barça i no sé si segueixen allà.
Què vols dir?
La Marta és la primera golejadora del Barça a la Champions.
I les van treure?
Però això és gravíssim. Per què?
Uns dies més tard...
No hi és perquè no podem exposar tot el que tenim al museu. El que podríem fer és treure aquestes botes, treure aquesta samarreta...
Per favor.
I exposar-ne unes altres.
Oh, te'n recordes?
El que a mi m'agradarà de veritat és el dia de demà, quan les meves filles siguin més grans, poder anar al museu i les vegin i explicar-li la història.
En l'esport, Tot Costa. Però no hi ha res impossible.
Tot Costa. De dilluns a divendres a les 7 del vespre amb Sònia Germà i Jordi Costa.
Catalunya migdia.